Hola, sóc Eva Gómez i envio una salutació molt gran a tots els oients de Los Sonidos del Planeta Azul.
Eva Gómez, benvinguda a Los Sonidos del Planeta Azul.
Moltes gràcies. Hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar així, al programa.
Per primera vez.
Sí, per primera volta, sí.
Tienes un trabajo que se llama Cançons de Dona y otro que se llama Entre la Terra y el Cel.
Uh-huh.
Solo los sí. últimos, puesto que hay más.
Uh-huh. Sí, aquests dos que has comentat són els dos darrers treballs. Diguem que són els treballs que sí que ja, en els quals sí que m'identifiqui amb un so molt concret, no? Un so que és cançó d'autor molt mediterrània, com bé dies, en uns tocs de música folk molt, molt especials. I sí, abans sí que hi ha un treball que era majoritàriament en castellà, que vam editar el 2009, que és Código de Barras. I després hi ha un treball com una espècie de monogràfic, de monotemàtic de l'Holocaust, de poemes i cançons tretes de l'Holocaust i recuperades un poc la meva manera de fer músiques i de cantar-les. Però sí que és cert que aquests dos darrers treballs són amb els quals més m'identifique.
Habitualmente te podemos ver en el escenario acompañada.
Uh-huh.
¿Quién es?
Es Laura Miñarro. Ella se encarga de les cordes fregades, violí, viola de roda y les percusiones, pero también es coproductora de treballs discográfics. Y es una ayuda inestimable, o sea, una pasada treballar amb ella.
arrencats de la meua terra vaig creuant altra frontera.
Eva, la primera vez que viene al programa, pero Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buena vesprada. Encantada de estar así una otra vuelta.
Hacía muchísimo tiempo que no venías sí. hasta los estudios, aunque sí que nos hemos visto habitualmente en los conciertos de Ramons.
Sí, efectivamente, hem vingut así a presentar algún disc teatre. Y bé, avui vinc, pues encantada de la vida, d'acompanyar, que es lo que faig, a la cantautora Eva Gómez. Y sí, me encarregué, como ella ha dit, de les cordes. Además de los instrumentos que ha dit, en el último disc hem afegit el rabab afganés, que es un instrumento que gracias a Efren López estem treballant, pues gent así a València, y en este disc hem tingut la oportunidad de clavarlo, tanto al estudio que la toca teva como als directes, tinc el plaer de interpretar jo els temes.
Sí que és cert que la meva intenció és contar les històries amb les paraules, amb la música, no? Amb el llenguatge universal de la música. Intentem que cada cançó tinga una instrumentació que acompanyi bé aquest tema. Per exemple, com comentava abans Laura, amb el rabab afganès hem acompanyat una peça molt especial en el disc Cançons de Dona que s'anomena Encara somie, i que parla d'una refugiada afganesa. Bé, molt sabeu que el rabab afganès és l'instrument tradicional d'Afganistan i vam pensar que per a il·lustrar sonorament ixa peça devia estar ixe instrument, i ixa és la nostra intenció. veritat és que m'agrada molt, ens agraden a ambes els ritmes africans, i sí que és cert que en el treball anterior també hi ha algun toc d'aquest estil, però pense que en aquest últim treball sí que vull donar protagonisme a aquestes percussions, des de la cançó Dona, que és una cançó fonamental dins del meu repertori, passant per Dama de Roig i Verd, que parla concretament d'Àfrica, de la dona africana i del continent també, no? És una cançó que té una dualitat, no? La pots interpretar com que està dedicada a la terra africana o a la dona, no? Aquesta dona que viu en aquesta terra tan, tan maltractada. I també una cançó dedicada, per exemple, a Diane Fossey, la zoòloga, que també té un ritme africà molt, que en els directes triomfa moltíssim, perquè és molt divertida, i a la vegada conta aquesta història, no? Vista des del meu punt de vista un poc d'enyorança, no? De la meva infantesa, quan vaig conèixer aquella figura, no? Tan important.
Ai, Àfrica, diuen que és el teu nom.
Eva, ¿cómo es el proceso creativo? Imagino que tendrás una libreta en la que vas apuntando esas ideas que luego van creciendo, que vas cuidando.
Em fa molta gràcia el tema que has comentat de la llibreta, perquè sí, els primers dies jo apunto la llibreta, però ja a la setmana ja la llibreta s'ha perdut, no sabem on tenc la llibreta, i sóc una persona molt d'almacenar al meu cap, no?, totes aquestes idees. Tinc l'avantatge, la sort o la desgràcia, de que quan jo faig una cançó, automàticament sé quins arranjaments van a aquesta cançó, estan en el meu cap. En aquest mateix instant és una cosa molt estranya, però tinc aquesta facilitat, no?, que em dona. Jo això, el que faig és, no me'n puc, ho intento gravar, perquè de vegades ho escric i de vegades ni ho escric, vull dir. I això va parar a Laura, i Laura ahí fa la seva interpretació. Hi ha coses que se queden, hi ha coses que ella millora, i aquesta és la forma de treballar. Ja la cançó naix vestida d'alguna forma, no? Ja ella, la mateixa cançó em diu a mi quina roba vol portar, no?
Mestra de llengües mortes, ai, Àfrica, ai, ai, Àfrica, diuen que és el teu nom, màgica, David de rendició, tràgica, mestra de llengües mortes.
Laura, cuando te llega la pieza ya está bastante elaborada, ¿no? Con lo cual es sencillo porque ya te lo da todo hecho, pero también es complicado porque tienes que pasar al instrumento lo que ella tiene en su cabeza y solamente su cabeza.
Sí, es molt complicat.
Cada cançó és diferent, no? I sí que és de veres que moltes vegades Eva sí que escriu el que pensa, se fica ahí en el teclat i en el MIDI i sí que trau partitures, val? Que no és, és de la tradició oral, però s'està...
No soc tan profana.
S'està ahí quadriculant un poquet. Bé, les cançons d'Eva són un regal. I la sort que tinc és que no m'arriba la cançó feta, sinó que me diu, mira esta idea. Entonces jo veig la cançó com d'una idea, igual d'uns acords, veig l'evolució, no? I a on... Entonces, parlem un poquet primer. Pues igual hi ha un violí o, no, o la viola de roda o ella pensa en una melodia i després jo la desenvolupe. És un regal i és jugar en coses que ja venen fetes però que tens total llibertat per a canviar o no.
Tanca els ulls.
Les canciones de cada álbum cuentan una historia, o cada historia es un mundo independiente.
Doncs pot ser, per exemple, Entre la Terra i el Cel va ser un disc super espontani, perquè cada cançó pertany a una època de l'any, a una temàtica, a una història diferent. I quan em vaig donar compte de que hi havia 12 cançons que entre elles encaixaven, va ser com una casualitat, però, o una causalitat, no? Un poc, d'estar en aquesta missió de contar històries quotidianes, perquè és un disc molt social, un disc que anava eixint arrel d'esdeveniments que anaven passant en la societat, i això està plasmat d'una manera, però sí que m'has donat compte que sí, realment contava una història. Parla molt del poble, parla molt de la terra, però també hi ha cançons que parlen molt a nivell global, no? Si ens donem compte, comencem una cançó que s'anomena El meu poble, en aquest disc, i acabem en una cançó que s'anomena L'eix per on girar, que parla del mal al món, no? Vull dir, englosa tot, però sí que és cert que comencem des de molt a prop i anem molt lluny. I sí, crec que conta una història al final, el disc. I en cançons de dona, evidentment, també.
Què t'impulsa a componer?
Jo vaig pujar molt xicotet a l'escenari perquè a mi m'agradava cantar. Jo en 4 o 5 anys estava cantant a l'escenari, cosetes que se m'ocorrien i tal. Però sí que és cert que a partir dels 12 o 13 anys comencé a tenir una necessitat expressiva de contar coses, sobretot perquè jo pensé que era una xiqueta un poc vergonyosa i era la manera de poder expressar-me. Vaig aconseguir una guitarra. No vaig a dir de la forma que la vaig aconseguir perquè no és molt lícita. No la vaig robar, eh? Bueno, vaig aconseguir una guitarreta, no sabia afinar-la, no sabia tocar-la, no tenia possibilitats d'anar a classes, estem parlant de poques remotes ja, de la prehistòria, més o menys. Però vaig aconseguir treure-li unes notes i ahir feia jo les meves cançons amb 12 o 13 anys i amb 14 o 15 ja estava tocant en un grup d'amics del meu poble. Ahir fèiem rock, fèiem blues, tampoc sabia tocar molt, però sí que em vaig posar les piles i jo volia viure de la música. De fet, des de 2 anys després, quan vaig tindre uns 16 o 17 anys, vaig començar a viure de la música i estic fent mil coses, sí que és de veres. Mm-hmm. I fins ara estic en ixe camí. I ara sí que veig que una miqueta de llum amb les meues composicions, no? La qual cosa me dona molta esperança.
Dona, que vius com et diuen i dones la vida, dona, que alliberes pobles i somrius ferida, dona, que et veus el silenci i ens dones amor, ai, dona, que respires por però escrius la memòria.
Música hecha por mujeres, donde también se reivindica el papel de la mujer, que ha estado completamente ocultado y olvidado.
Mira, jo quan vaig fer el disc Cançons de Dona, que a més parlava de dones, que és un disc fet per dones, i no per a les dones, sinó per a tot el món, no? El que passa és que sí que conta històries de dones conegudes, de dones anònimes, per exemple la cançó Dona, que és un himne en general a la dona. Sí que pensava que era un disc difícil de calar socialment, no? I de fet ho ha sigut. La primera etapa crec que ha sigut un poc complicat. La gent no entenia molt bé tampoc per què fer un disc dedicat únicament a les dones i a la figura de la dona. Jo pense que que ha sigut molt important este, i és el disc més reivindicatiu, a pesar de que, però per aquest fet mateixa, de que parla només d'històries de dones i de les dones. A pesar de que Entre la Terra i el Cel té cançons molt guerreres, com pot ser Cançó a la Marxal o Versos per Fulles, Veu i Paraula, que era una cançó que va donar, o ara fa 20 anys. A pesar de que este disc era socialment molt més canyer i molt més reivindicatiu, Cançons de Dona se la xuga més. Se la xuga més perquè t'està contant coses que passen moltes vegades per alt, no? Per a cada història
escucha Eva, ¿cómo es trabajar con ella?
Molt bé, de veres, molt agraït i les coses van perquè no, mai són les coses tancades, sempre n'hi ha, pot ser d'una altra manera i és plena llibertat per treballar. És un gust poder fer igual percussió que tocar la viola de roda, que anar canviant d'instrument, per a mi és un regal de concert, no? Els directes en ella. I el treballar les noves cançons, pues lo mateix. Aleshores estic, no tinc res a... Pots escoltar, Eva? No tinc res que dir malament.
Molt bé.
Sí.
Per a tu, per a tu.
I tus referències en quant a la canció d'autor, què nombre ens podria citar, si és que hi ha alguns?
A mi m'agrada la cançó d'autor, però és un estil musical que sé que té molta força. Val? Això m'ha passat moltíssim perquè ha hagut una època de la meva vida, l'època del disco Diego de Barras, en la qual jo sí que eixia fora a nivell estatal, sí que he estat en molts certàmens, he tingut la sort de poder participar en moltíssim i estar premiada en molts d'ells, com és certamen de cantautores de Granada, certamen de cantautores de Burgos, de Melilla, hem fet festivals a Madrid... Hem fet moltíssimes coses i sí que em vaig donar compte d'una cosa que jo no volia, en la que jo no volia caure, que era que el cantautor molt... Algun cantautor igual s'enfada, no? Però és allò que jo pensé. El cantautor que s'amanera molt de cantautors, que escolta molts cantautors, arriba a un punt en el que, d'inflexió, en el que necessàriament té tanta influència que no té eixa personalitat pròpia, val? A mi m'agrada molt la cançó d'autor, per exemple, com a cantautor m'agrada molt Jorge Drexler, per exemple, no? Que no té res a veure, a lo millor, en la música folk que m'estic apropant jo un poquet, no? Últimament. Però sí que és cert que no és la música que habitualment jo escolte, però sí que tinc certs referents, com pot ser Jorge, o pot ser, per exemple, a mi m'agrada molt Carmen París, a la qual jo considero una cantautora. Evidentment, la seva forma també va molt més enllà de la cançó d'autor. I això jo penso que és el que identifica a un músic especial, que sí que escolta moltes influències, però mai es queda en cap concreta i intenta escoltar un poquet de tot i no ancorar-se en un estil concret. I jo penso que sí, que la cançó d'autor té molta personalitat i intenta no escoltar-la molt, no agafar el que m'agrada i el que no m'agrada. M'agrada molt el folk, m'agrada la música tradicional, m'agrada molt el rock, el heavy metal, escolte molt de heavy metal. Pense que això, molta gent sense saber m'ho ha dit després d'escoltar un directe, que sí que tinc aixar el rock que es nota darrere. Jo pense que els canvis de ritmes, canvis d'harmonia, de melodia, tenen molt a veure en això. I tot el que siga fer una fusió en tots aquests estils que m'agraden, pense que és positiu.
todavía tenemos muy poquitas mujeres que toquen la zanfona, poquísimas que toquen el rubat. ¿Por qué no se sienten atraídas hacia una instrumentación tradicional?
Bé, depèn també de les regions, no? Així a València sí que és de veres que n'hi ha una manca d'això. I sobretot el de la visibilitat és molt important. N'hi ha molt més instrumentista o més és de veres, aleshores costa, no? Així falten potser escoles, falta un poquet iniciatives d'arrel tradicional perquè la gent vagi, no? I potser referents també, que és molt dur, val? És el que dèiem de cançons de dona. És dur ser dona, és dur a un món d'homes, és molt dur i la gent potser rebutja això perquè és massa dur. Igual dius, pues me dedique més a això que clar, un futur igual, no sé, no? És complicat. N'hi ha que fer per la visibilitat perquè més dones s'atrevisquen, no?
Jo pense que els rols encara estan ahí. Sabem, nosaltres per experiència sabem que el dedicar-se a la música única i exclusivament, viure d'això o estudiar instruments tan delicats com el rabab o el baglama o instruments d'este, requereixen temps, requereixen diners, requereixen inversió de moltíssimes coses. I la dona encara està sentint-ho molt, però anem al terreny de cançons de dona un poc, no? que reivindica, o sigui, critica un poc aquests rols, no? De que l'home encara està més lliure, l'home encara té menys obligacions i pot dedicar-se a fer més coses que la dona. Per això jo penso que, lamentablement, menys dones que homes en molts àmbits. I els instruments i la música no és més que un altre aspecte de com està el tema.
Esenciales, tan bés pot volar, esenciales, tan bés pot somiar, esenciales, tan bés pot aconseguir, esenciales.
Hay un trabajo de composición, de desarrollo, de grabación de esas piezas, no sé si va antes o después, de presentación delante del público, ¿no? Del directo. ¿Cómo es ese paso, ¿no? ¿Cómo ese mostrar a la gente casi casi cara a cara, ¿no? Esas composiciones que han surgido, pues a lo mejor más en intimidad. ¿Cómo es ese paso?
La veritat és que és un repte gran. I com comentàvem abans, el disc Cançons de Dona era un disc difícil per això, perquè tu estàs oferint un concert al qual estàs contant, estàs enllaçant les temàtiques d'una cançó a una altra, però sí que el fil conductor sempre és el mateix. I serà un poc el hàndicap que este disc tenia, no? Però sí que és cert que sempre estem en ixe cuquet, no? De dir, ostres, què dirà la gent d'esta cançó i tal. Però tinc una sort, tinc la sort de que la gent adopta les cançons per a si mateixos, les fa seues des del primer dia, vull dir, pot ser que sí que costen un poc les cançons que no coneixen. En el disc anterior, com jo anava enregistrant la cançó, feia una maqueta, la pujava en un vídeo a les xarxes, la gent ja la coneixia. Quan el disc va eixir, cançons com Cançó a la Marchal o La pròpia dona, ara fa 20 anys, i les cançons, la gent ja les coneixia. I quan va sortir el disc, evidentment, quasi pràcticament totes les cançons les coneixien. Això té un avantatge, que és que la gent ja sap el teu repertori i canta les cançons a directe, és una meravella, no? Però també està molt guai poder provar aquestes cançons que ningú ha escoltat encara i dir, vaig a soltar-vos 10 o 12 cançons que no, de les quals no teniu molta idea. A veure què opineu.
Laura, gracias por venir a Estados Unidos sobre Planeta Azul. Felicidades por el trabajo que hacéis, me parece fantástico, magnífico.
Muchísimas gracias. Un placer.
Un placer.
Y el tiempo de los sonidos del Planeta Azul se nos termina por hoy, si nos estáis escuchando la emisión a través de vuestros receptores de radio. Una edición que también puedes escuchar a la carta, cuando a veces quieras, desde la web del programa. La dirección de nuestra página web es www.losonidosdelplanetaazul.com. Además de la web del programa, te invitamos a entrar y agregarte en los perfiles de los Sonidos del Planeta Azul, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, ya sea a través de tu radio en la ciudad de Valencia, sintonizando la difusión en Berlín, o si lo prefieres, escuchándose en cualquier momento en los podcasts a la carta. En el control, soy Zorio, a quien le damos nuestro agradecimiento, y Paco Alienta, selección y presentación de los discos que habéis escuchado los últimos 30 minutos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.